A les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 11, no, 10, perdoneu, i 4 minuts. Sense tant aquesta segona hora de programa, seguim, com no pot ser d'una altra manera, en el dia d'avui, ben pendents del temps, de la meteorologia, després d'aquest cap de setmana marcat per les fortes pluges, per les incidències que han afectat sobretot a Eivissa i Formentera, també Mallorca i Menorca, en menor mesura, però atenció, sobretot, si mos escolteu en aquest moment, perquè les Pitiuses ja ha activat la vista taronja des de les 8 del vespre d'avui fins a dimarts matí, ja que, malauradament, i com conversàvem just abans amb el professor de Geografia, Miquel Grimal, s'esperen noves pluges de cara a les properes hores amb la perillositat de que plou sobre banyat i això afecta d'una altra manera el terreny. Joan Ferrés, bon dia de nou.
Sí, així és, bon dia de nou. De fet, és el que ha passat aquest cap de setmana, que ploure sobre banyat i podria tornar a passar aquests primers dies de la setmana. Fem una mica de recompte de les pluges acumulades perquè aquest nou episodi de pluges que s'iniciava a finals de la passada setmana ha deixat acumulats importants a Eivissa, on, per exemple, Sant Joan de Labritja han plogut 183 litres per metre quadrat des de dijous, 177 a l'aeroport d'Eivissa. Recordem que dissabte va estar més d'una hora tancat a l'aeroport d'Eivissa per les fortes pluges, 155 litres a Sant Antoni de Portmany, 137 a Vila i 96 a Formentera. A Mallorca, entre dissabte i diumenge, varen caure 85 litres per metre quadrat al port de Pollença, 78 a Sa Pobla i 73 a Lluc, i avui tindrem, com dèiem, una petita treva pel que fa a les pluges, sobretot al matí. Tornaran, però, al migdia amb possibilitat de tempesta i agafaran força a les darreres hores a les Pitiuses i a partir de la següent matinada a la resta de l'arxipèlag. Tindran també un llevant entre flux i moderat i una maror arreu i temperatures igualment sense canvis amb màximes de 25 graus.
Llevant entre flux i moderat, maror arreu i, com deies, Joan, temperatures sense canvi. De fet, les temperatures seguiran altes. Aquí estem compartint amb els espectadors i descrivint per als oients el mapa previst de les temperatures per avui i veiem que les màximes poden arribar tant a l'illa de Menorca com a la... tant a Mallorca com a les Pitiuses, als 25 graus i els 24 a l'illa de Menorca. O sigui que, tot i la inestabilitat meteorològica, ens esperen dies encara de calor. Respecte al temps i a l'empitjorament de cara a l'hora baixa, recordem que emergència s'aconsella molta prudència per circular, sobretot per les carreteres de les Pitiuses. Els conductors se podrien trobar amb incidències derivades de totes aquestes precipitacions intenses del passat cap de setmana. També precaució perquè arreu de les Balears, ara, el que hem explicat abans, la terra té poca capacitat per absorbir la pluja i això fa, i recordo les paraules exactes del professor de Geografia, que la terra se pugui comportar com una rajola, que tot patini, no? I d'aquesta manera se puguin anegar més les superfícies. Per tant, si es repeteixen aquests episodis de precipitacions intenses, es poden produir inundacions amb facilitat. Ara tenim el radar en directe, on veiem com, sobretot, la pluja afecta a les Pitiuses i una zona, a la zona nord de l'illa de Mallorca, però, de moment, com explicava Joan Ferrés, el que tenim per aquestes hores és una petita treva i de cara al capvespre el temps s'empitjorarà. Si vos sembla, compartim també, a banda del radar, les beauties, les nostres càmeres en directe que mos permeten veure i comprovar el temps i així podrem saber si aquesta petita treva ha vingut per quedar-se o al manco de moment. Al port de Pollença, a Mallorca, llueix el sol, però de manera aïllada. Tenim presència de núvols i com se filtra, no? El sol només a un indret en concret. O sigui que sí que podem confirmar que els núvols són els protagonistes durant la jornada d'aquest dilluns. Però canviem d'indret en aquest cas i valoram la següent imatge.
Valorant també en aquest cas a Menorca, Punta Prima, un cert onatge que sí que se nota i content també la tònica d'avui. No hi ha pluges, però sí que igualment no destaquen tampoc les clarianes, més acumulació de núvol, no tant com notàvem el port de Pollença, però sí que igualment un temps en aquest cas més gris i del que dèiem anuncia el que tornem a recordar, que a partir de l'hora baixa i vespre es tornarà a complicar pel que fa sobretot a les Pitiuses, nova possibilitat de pluges, i aquesta imatge la que resumeix el que també ens espera aquesta setmana. Encara inestabilitat i atenció també al fort onatge que s'anirà acumulant a partir de la meitat d'aquesta setmana.
Són les 10 i 10 minuts. No podem evitar posar el focus a Egipte, on està previst que avui Israel i Hamas signin l'acord pel cessament de la guerra. Allà té lloc la cimera internacional per a la pau a Gaza, que encapçalarà el president dels Estats Units, Donald Trump, qui just fa una hora i un poc més que acaba d'aterrar.
Sí, han seguit també en directe el fet de que ja s'ha confirmat l'alliberament dels darrers hostatges segrestats per Hamas durant el atac del 7 d'octubre del 2023, el qual ja s'ha produït. De fet, podem mostrar imatges en directe d'aquest procés. Uns 20 captius que encara continuen en vida a l'enclavament han estat alliberats des de les tres localitzacions distintes de la Franja de Gaza, on seran posats en mans del Comitè Internacional de la Creu Roja, i est, en aquest cas, i els portarà, ja els ha duit, està en procés fins a zones controlades per les forces israelianes. Veiem imatges, de fet, ara en directe des de la plaça, en aquest cas, de Tel Aviv, la qual s'espera l'arribada dels hostatges, i com dèiem, ara les imatges són les del moment en què finalment aquests hostatges arribin, que ens ha recordat també suposa el retorn, en aquest cas, dels palestins a les presons israelianes, un més d'una milenar, que també tornarien, en aquest cas, cap a Gaza.
Podem saludar el diplomàtic Jorge Dezcallar, que ja ens escolta en aquest moment. Senyor Dezcallar, bon dia, benvingut en aquest programa. Ara recuperam l'àudio amb el senyor Dezcallar. Aprofit per ja traslladar-li la primera pregunta. En algunes recents entrevistes, el senyor Dezcallar es mostrava escèptic respecte a aquest acord de pau. Aprofit per demanar-li per què, senyor Dezcallar, bon dia.
No me oi.
No, tenim algun petit problema amb l'àudio del senyor Dezcallar. Anem a intentar recuperar-lo. Ara sí, bon dia, senyor Dezcallar. I sembla que just havia, companys, un moment en què podia escoltar jo el senyor Dezcallar, però anem a intentar recuperar, si vos sembla, companys, el manco aquesta entrevista telefònica, i compartim les imatges en directe de la plaça dels hostatges a Israel, on s'està produint l'alliberament d'aquests hostatges. Veiem com centenars de persones esperen, no?, aquest alliberament, i la Creu Roja també, per altra banda, s'ha apropat, recordem que en aquesta franja on seran posats en mans del Comitè Internacional d'aquesta entitat, de la Creu Roja, i els portarà fins a zones controlades després per les forces israelianes.
Sí, per fer seguiment del que ens espera avui de matí, Trump ha arribat a Israel per fer un primer discurs al Parlament, per fer la valoració d'aquesta treva, d'aquest acord de pau. També recordem que ja han aterrat a Madrid Reyes Rigo i altres cinc membres de la segona flotilla a Gaza. Reyes Rigo, una de les mallorquines que va formar part de la flotilla. I com d'en són per ara els set primers hostatges, en aquest cas israelians, que han estat entregats per Hamas i que al llarg del dematí se'n seguiran entregant la resta, que han de ser una vintena. I com dèiem, pendents del que pugui passar i d'analitzar-ho també, de quines són les conseqüències. Ara sí que sembla que han recuperat la connexió amb el diplomàtic Jorge Dezcallar. Jorge, què tal? Benvingut. No, han perdut la connexió. Per tant...
Simplement, traslladam una qüestió important sobre el tema de la pau, no? Perquè jo li traslladava aquesta pregunta al senyor Dezcallar, no? Clar, avui és un dia important perquè se pot marcar en el calendari com un inici, no?, cap en aquesta pau. En recents entrevistes, el senyor Dezcallar deia, bé, jo me puc mostrar un tant escèptic, i és vera que si analitzam, totes les informacions poden suposar contradictòries, perquè, recordam, i si mos referim sobretot a ahir, just quan una periodista s'atracava al president dels Estats Units, Donald Trump, no?, demanant-li sobre si això suposaria la fi de la pau o no, ell se mostrava taxatiu i deia, no t'has entemut la pau? La guerra ha acabat, no? Se mostrava d'aquesta manera. Tot i així, ara sí, recuperam, i demano disculpes, no?, per la mala qualitat del so que just teníem abans, recuperam el diplomàtic Jorge Dezcallar. Bon dia, Jorge. Disculpa les molèsties.
Hola, que tenim problemes de comunicació, aparentment.
Sí, però afortunadament ara els hem adobat i t'escoltam perfectament. Jo deia que tu te mostraves un tant escèptic sobre aquest acord de pau, així que si és tan amable, per quina raó?
Vamos a ver, yo creo que hoy es un día de alegría, ¿verdad? Y no hay que estropear la satisfacción que produce el que dejen de caer bombas, de que deje de morir gente. Y que los rehenes pues sean liberados, ¿no? Yo creo que es un día que hay que celebrar, Ahora, a partir de ahora empiezan las dificultades de verdad, ¿no? Porque ni Israel, ni Hamas se quiere desarmar, ni Israel se quiere retirar. Hombre, hay cosas positivas, ¿no? El que dejen de bombardear, como he dicho antes, el que Israel renuncie a la ocupación, el que Israel renuncie a la expulsión de los palestinos, todo eso es muy bueno. Pero queda lo más importante en este momento, que es asegurar que este alto el fuego dura. Ya se han violado por parte de Israel dos altos el fuego, el último en el mes de enero de este año, y entonces pues hay dudas sobre la fragilidad de lo que ahora se está celebrando, ¿no?
Demano de nou disculpes als nostres oients i espectadors perquè tenim un petit problema. Hem pogut escoltar en Jorge, però se mos acopla a l'àudio i l'escoltam repetit. Així que, molt agraïda, senyor Dezcallar. A veure si en algun altre moment poden tenir major qualitat del so. Tot i així, recorda els seus arguments, que ara traslladaré als oients. Moltíssimes gràcies.
A mí me pasa lo mismo, lo escucho dos veces.
No pasa res. Molt important, el que ha dit el senyor Dezcallar, avui és un dia per la celebració, és veritat, no? Després ja analitzarem, sobretot, si aquesta pau pot ser duradera o no, que jo crec que és la part més important de tot aquest acord, però, en tot cas, i a jutjar per aquestes imatges que recordam i descrivim per als oients de ràdio, són d'aquesta plaça dels hostatges d'Israel, on s'estan esperant la resta de rebudes per part de tots els hostatges que estan sent alliberats en aquests moments. Pendents d'aquesta qüestió i d'altres que compartim amb els oients i els espectadors, avui rebem a l'estudi a qui des del passat mes de maig va ser reelegit com a rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot. Jaume, bon dia. Moltíssimes gràcies per venir.
Molt bon dia. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Sempre un plaer ser aquí, a la Ràdio Pública de les Balears.
Vos agraïm aquesta visita. Deien que després d'aquesta reelecció el nostre convidat vol seguir amb el que considera un projecte transformador, que diu que encara no està acabat i que avui volen conèixer més de fons. Abans d'entrar en matèria amb aquest projecte transformador, voldríem fer menció també en aquesta actualitat, la situació d'Israel i Palestina, aquest suposat final, perquè saben que a la UIP també s'ha parlat, s'ha actuat, hi ha hagut concentracions, hi ha hagut també certes accions. Com heu valorat des de la UIB? Sabem que també altres universitats es planteja aquest mantenir o no lligams amb empreses o bancs relacionats amb Israel, com per exemple es parla del Banc Santander, és a dir, tot plegat dins d'aquesta situació, la UIB com s'ha mogut en aquest sentit?
Bé, en aquest sentit cal dir que nosaltres, quan dic nosaltres vol dir el Consell de Govern, que és el màxim òrgan a través del qual la UIB s'expressa, doncs va fer unes declaracions condemnatòries i va prendre tota una sèrie de mesures. Jo personalment vaig ser el segon rector que jo recorde de les universitats espanyoles que va escriure una nota ja octubre de poc després del 7 d'octubre de 2023 condemnant tots els fets. Ho dic perquè doncs això ve d'en fora i ens hem anat situant. Pel que fa al manteniment o no de relacions amb institucions israelianes, la UIB no ha tingut ni té absolutament cap relació amb cap universitat o cap institució de l'estat d'Israel. I si l'haguéssim tingut, l'haguéssim tallat. Ben igual que vam fer amb les universitats russes quan la invasió d'Ucraïna el 24 de febrer de 2022, que sí que teníem relacions amb universitats russes i les vam tallar de soc arrel. Aquí no en tenim. Pel que fa al Banc de Santander, que és el que sempre s'argueix, i doncs a veure, totes les universitats públiques espanyoles, excepte la Universitat del País Basc, tenen un conveni amb el Banc de Santander. I cap d'elles l'ha tallat. Cap d'elles. La Universitat del País Basc el té amb el BBVA, que és la seva, que per cert també doncs està acusat de mantenir relacions amb la indústria armamentística. Jo no sé si això és veritat o no. El que sí sé és que en el darrer informe de la ONU, on es traslladen doncs totes les institucions, perdó, a nivell internacional que tenen alguna relació amb l'estat d'Israel i el comerç d'armes i qualsevol altra cosa, doncs no hi surten.
Cada vegada es revisa, a més, igual que ha dit. Sí. En el passat ho varen fer, varen revisar, exactament. Igual ara. Part del protocol fa que vostès...
Nosaltres anem revisant, efectivament. No tenim, fins allà on ens consta, per exemple, ens acusen de tenir convenis amb un Remax, que és una immobiliària. Ni el tenim ni ens consta que l'haguem tingut mai.
Per què aquestes acusacions i d'on surten?
Doncs no ho sé, perquè són anònimes. Són anònimes. És a dir, envien, per exemple, jo hi vaig rebre un missatge d'aquests enviat a una llista de distribució, per cert, una cosa altament il·legal, perquè han accedit a una base de dades, i bé, doncs això no ho signa ningú.
Okay. O sigui, que és part dels bulos. Igual que, per exemple, amb emergències, fins i tot, no? Que van arribar unes alertes vermelles que no hi havia alerta vermella.
Sí,
i un se demana, quina és la finalitat de tot això? Després, amb el que respecta a la guerra, igual, no? Sense cap tipus de fonament, de sobte surt un bulo, entre cometes, sobre les possibles relacions de la UIP amb aquesta entitat bancària o amb entitats lligades a Israel, sense cap tipus de fonament ni...
Crea entropia, vull dir, nosaltres hem condemnat per activa, passiva reflexa i neutra, doncs el que ara ja la ONU anomena genocidi. Jo no tinc cap inconvenient en anomenar genocidi. Per part de alerta al govern de l'estat d'Israel. Jo crec que una cosa és Israel, l'altra és l'estat d'Israel i el govern que té.
Per què creu, ara que vostè diu, jo no tinc cap tipus de problema en anomenar genocidi, per què creu que hi ha tanta polarització política respecte a aquest terme? Però és que un s'ha de posicionar si diu que és genocidi cap un bàndol o cap un altre.
Perquè això és un terme jurídic. I com que el Tribunal Internacional no s'ha pronunciat al respecte encara, declarant si és o no és genocidi, perquè han de complir una sèrie de condicions per poder-ho anomenar genocidi, doncs això era una cosa. Vull dir, Jaume Carot creu que hi ha un genocidi. El rector de la Universitat de les Illes Balears, fins que l'ONU no ho va dir, ell tampoc no ho deia. I això que està dient ara el rector de la Universitat de les Illes Balears és exactament el mateix que feien molts companys meus, per no dir tots els companys meus rectors. Una cosa és el que puguem pensar a nivell personal, particular. Jo crec, efectivament, que això és un genocidi, té totes les característiques d'un genocidi. L'altra cosa és allò que ha de dictaminar un tribunal. Jo sóc tremendament respectuós amb els tribunals, i més amb els internacionals, i encara no ho ha fet això, un tribunal internacional. Crec que en aquests moments no hauria de ser una qüestió terminològica. El significat, semànticament, està claríssim, però bé, no ho sé. A la gent li agrada polemitzar a la superfície i no anar al fons de les coses moltes vegades. Em temo que això és així.
Hem aprofitat que teníem la presència del rector, no?, per valorar un tema de màxima actualitat com és aquest, no?, i sobretot en un dia tan important per a la pau, que se produeixen aquest alliberament dels hostatges. Hem vist algunes de les imatges en directe des de la plaça en concret i com multitud de persones estaven esperant, no?, aquest alliberament, també per part de la Creu Roja Internacional, però, Joan, aprofitant també per demanar sobre altres qüestions en aquest nou mandat i sobretot nous reptes per la Universitat de les Illes Balears.
Sí, feia referència al que explicàveu a la relació, que projecte transformador que voleu acabar a completar. Què destacau d'aquest projecte i què creus que és el que encara s'ha d'acabar de fer?
Doncs s'ha de... Jo tenia... Deixin-me que comenci d'una altra manera. Jo tenia una obsessió i un somni. L'obsessió era canviar la política de recursos humans, fer-la més oberta, tenir una universitat molt més professionalitzada, molt més competitiva, atracció i retenció de talent, i quan dic de talent, talent avaluat competitivament. Bé, això era la meva obsessió. El meu somni era dur a terme una modernització en general i, en particular, doncs, implementar una estratègia de transició ecològica. Això feia molts anys que jo, quan passejava pel campus, pensava que amb el bater de sol que cau, com així no teníem ni una sola placa solar, no? Bé, doncs aquest projecte transformador tenia essencialment aquestes dues potes, recursos humans i ambient. I he de dir que, bé, doncs una part de l'estratègia de recursos humans, la que toca sobretot el personal docent i investigador, això ja s'ha completat. Doncs ara totes les nostres places s'anuncien a nivell europeu a través de l'Agència Europea EURACCESS. I bé, això ha fet que atraguem talent de fora. Per cada plaça que es convoca hi ha una mitjana de 8,9 candidats. No està gens malament. Ens acusen de robar talent a altres universitats, cosa que me n'alegro. I bé, ara hem de continuar per aquí, hem de consolidar això, hem de traslladar doncs, a l'estructura d'administració i serveis aquesta modernització, aquesta reorganització, etc. I pel que fa a l'estratègia de sostenibilitat, doncs això també està en marxa i serem finals de curs, d'aquest curs que just hem començat, serem autònoms energèticament, amb energia solar, 365 dies a l'any, 24 hores al dia, amb energia solar.
No tinc constància d'altres universitats si han aconseguit aquest repte 100%, no. Però ara anava a dir, deuen ser pioners, perquè tampoc ho he...
Som únics a Europa.
Impressionant.
En aquests moments, el projecte d'autoconsum més gran de tot l'estat espanyol. No, i això ho hem fet, ho vull dir i ho vull deixar clar, el projecte l'hem fet amb recursos propis. Han estat els nostres enginyers, els nostres investigadors, els que han fet el disseny. I el finançament ha vingut a través dels fons Next Generation, a través del mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europea. Era una oportunitat que passava per davant i si no l'aprofitàvem ara, doncs no tornaria a succeir. Bé, això és el que... Aquest és el projecte transformador a grans trets.
I parlant de la universitat, des del punt de vista de tots els graus que s'hi duen a terme i de la imatge també de l'UIB a nivell d'estat, creu que s'ha de continuar aspirant a pujar esglaons dins aquesta classificació, aquesta famosa classificació de millors universitats d'Espanya i d'Europa?
Sí, per descomptat. Sí que vull deixar clar que la Universitat de les Illes Balears ja és, a dia d'avui, i amb paràmetres totalment objectius, una bona universitat. Està entre les 1.000 primeres del món. Per posar-ho una mica en context, amb dades de gener de 2025, al món hi ha unes 50.000 universitats. El rànquing de Xangai n'avalua, en selecciona les 2.500 i escaig primeres, les avalua, i ranqueja les 1.000 primeres. De 50.000 passem a 1.000. Dins d'aquestes 1.000 hi ha la UIB, juntament amb 35 altres universitats espanyoles. Ho dic perquè a l'estat espanyol hi ha 92 universitats, 50 de públiques, 42, dades de 2024, 42 de privades. Segurament ara ja en seran un parell més. D'aquestes 92, 36 estan entre les 1.000 primeres. Una privada, que és la Universitat de Navarra, i les altres 35 públiques. I aquí estem nosaltres, amb tota la humilitat, però també amb totes les garanties.
A banda de ser sostenible 100% amb un projecte pioner, entre les 1.000 universitats més bones de tot el món, jo crec que això és una fita importantíssima. De totes maneres, jo crec que ja, senyor Carod, mos podem començar a alliberar d'aquest concepte de sortir fora, que teníem anys enrere, no? Que pareixia que si un no sortia fora a estudiar una carrera, ara, en la incorporació de nous estudis i amb la preparació que té la Universitat de les Illes Balears, en el rànquing de les 1.000 millors del món, sí que poden brevejar de tenir una molt bona universitat i alliberar-nos d'aquesta càrrega que encara s'escolta, perquè segur que vostès ho han escoltat, o no?
Has de partir,
has d'anar fora i després tornar. No és necessari.
No és necessari. Si un el que vol és qualitat dels estudis, no és necessari. I efectivament, mira, jo intento sempre ser humil i així ho seré, també quan parlo com a rector. Però és veritat, la humilitat no està renyida amb la veritat, i la veritat és que som una bona universitat. Destaquem en unes àrees més que en unes altres, hem incorporat nous estudis, n'incorporarem de nous.
Aprofit per demanar-li quins.
Quins? Doncs, miri, hem incorporat en els darrers anys, des de que tenim l'honor de representar aquesta universitat al màxim nivell, el meu equip i jo hem fet possible, doncs, la incorporació dels estudis de farmàcia i de ciències de l'activitat física i l'esport. Si parlam només de graus, eh? A més tenim màsters i doctorats, i d'això també en tenim de nous. Eh? En particular tenim un nou màster Erasmus Mundus, però bé, ara doncs, entenc que el temps és limitat i no em puc esplaiar massa aquí. Però tenim dos graus nous i el curs que ve inaugurarem el grau de Ciències de la Mar. Mm? Bueno, doncs,
a unes
tres
illes,
graus nous...
Veritat, a unes illes...
Sí, ja tardàvem a tenir-ho, eh? Vull destacar el suport del govern en tot això. Clar, això no seria possible sense el suport del govern. Som una universitat pública, el nostre finançament ve del govern i, de fet, l'autorització per implantar uns estudis uns altres la dona el govern.
I a partir d'aquest creixement, creu que està quedant petita la Universitat de les Illes Balears, en aquest cas la seu a Palma, perquè són que està dividida també les altres illes?
Comencem a estar justos, eh? Però jo crec, a veure, dues coses aquí. La primera és que hem de fer i farem una gestió més eficient dels espais. Clar, quan tot va a l'ample, i si m'ho permeten posaré les cometes aquestes, doncs és fàcil, hi ha aules per a tothom, hi ha despatxos per a tothom, però quan comencem a anar estrets, doncs el que cal és fer una planificació dels espais i una gestió eficient, i això ho farem. De l'altra banda, també està prevista la construcció d'un nou edifici de ciències que començarà dins d'aquest curs. Aprofito per a dir que, clar, per què les coses costen tant? Doncs perquè som una institució pública i hem d'acatar tota una sèrie de normes, entre elles la llei de contractes del sector públic. Això vol dir, primer, hem d'aconseguir el finançament, això ens ho dona el govern, o l'obtenim competitivament a través de com han fet amb els fons Next Generation. I una vegada ho tenim, això sí, hem de licitar primer el projecte i després hem de licitar l'obra. Tot això són anys, no mesos, anys. Això a una universitat privada no li passa. Te'ls dobbes, doncs tu, fes-ho. Eh? Bé, tindrem aquest nou edifici, això donarà una mica d'aire i segurament doncs, els plans són anar creixent una mica en espais per a poder acomodar noves titulacions i el nou professorat que se requereix.
Som en conversa amb Jaume Carot, rector de la Universitat de les Illes Balears, en aquesta nova etapa. Mostrava, perquè crec que és així, la seva il·lusió al capdavant en tots aquests projectes. En què li agradaria focalitzar-se? Segur que hi ha aquesta assignatura pendent, allò... Mos ha parlat de tot el que s'ha aconseguit, que no és poca cosa, des del grau en Ciències de la Mà, des de ser una universitat 100% sostenible, pionera a nivell europeu, o situar-se entre les 1.000 universitats millors del món, no és poca cosa. I d'ho dit això, per acabar aquesta conversa, en què li agradaria ara focalitzar-se? Què és el que li fa especialment il·lusió?
Doncs continuem amb aquestes coses que he dit. La transformació de la política de recursos humans d'una banda i, evidentment, el posar de la mà del govern noves titulacions, això en tenim en projecte, ara no diré quines, perquè això ho hem de
no vol fer
pactar amb el govern, no vull fer spoiler. I bé, de tota manera, tres titulacions en tres anys, doncs no està malament, diria jo, eh? Vull dir, si mirem cap al passat, titulacions de grau, eh? Això, i com a tercera pota, doncs continuar afiançant l'estratègia de sostenibilitat. I aquí sí, i avui doncs ens ve especialment bé. A tall del que està passant a les Pitiuses i ha passat, per exemple, doncs, al País Valencià, a les comarques del sud de Tarragona. Malauradament, doncs, tindrem cada vegada més fenòmens meteorològics extrems. Això passarà, això és una conseqüència del canvi climàtic, i qui no ho vulgui veure així, doncs, miri, els fets són els que són, un pot triar i ignorar, però el que no pot aquí és opinar. Dit això, doncs això que ha passat a les Pitiuses i que explicava el professor Grimald, la Terra ja no pot absorbir més aigua i actua com una rajola, doncs què és el que passa? Tota aquesta aigua se'n va a la mar i a més fa mal. Una cosa que m'agradaria, que m'il·lusiona fer, és emprendre la qüestió del cicle de l'aigua. Construir en primer lloc allò que se diu un tanc de tempestes al campus de la UIB. Tenim tot un sistema de galeries que estan pensades perquè siguin inundables i fer-les desembocar en un tanc subterrani on emmagatzemar l'aigua. Llavors, amb aquesta aigua, doncs, se poden fer moltes coses, des de regar, emplenar la piscina de les instal·lacions esportives, previ tractament, a utilitzar-ho als edificis, etc, etc. Bé, el cicle de l'aigua, en definitiva, doncs seria la segona volta de cargol, no? En tot això. I això m'il·lusiona també.
Repeteix les seves paraules, no se pot negar el canvi climàtic, que se faci cas als estudiosos, als perfils professionals, als científics. Avui també és un dia important, s'esperen aquestes pluges de cara al capvespre, plou sobre Banyat. Hem parlat abans amb el catedràtic de Geografia Miquel Grimalt, de qui vostè segur coneix, no? I parlava precisament de la perillositat que té ploure sobre Banyat. Que una universitat estigui al capdavant de la sostenibilitat i del canvi climàtic, crec que és un orgull per nosaltres com a balears, i sobretot en un dia important, no?, com avui, en què estem tan pendents de la previsió meteorològica. Ha estat un gust compartir aquesta estona de ràdio i de televisió amb vostè.
El gust totalment meu, sempre que vulgueu. Moltes gràcies.
L'esperam quan vulgui tornar, senyor Carot, rector de la Universitat de les Illes Balears. Gràcies. Arribam d'aquesta manera a les 10:34. Petita aturada per publicitat. Tornem tot d'una aquí al dia.
Al dia, IB3 Ràdio. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Tens WhatsApp? I d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai. El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Sempre començam els dilluns i mos agrada un poc cuidar-nos, tenir cura del nostre cos i de la nostra ment, i avui no pot ser una excepció. Ja ens acompanya la nostra estimada Fanny Pons, disposada a fer-nos viure un poc millor.
Salut, tot bé, amor i també cura de nosaltres mateixos, perquè si no mos cuidam, si no anem alerta, si no fem el cap viu, Fanny Pons...
No hi ha res.
No hi ha res.
No hi ha res.
Així que d'entrada també hem de fer bonda. Però
exacte.
Bé, avui parlem d'un tema que m'haurà suggerit na Fanny, perquè moltes vegades quan parlam en termes de nutrició apareixen conceptes com, per exemple, superaliment, no? Una cosa que na Fanny no li ha de gent, no? Superfood, no? Que també és un altre concepte que apareix moltes vegades. Un exemple exemple que s'ha posat molt de moda en els darrers anys és la xia, però en realitat que són aquestes llavors? Les coneixeu? Les heu tastades mai? És un superaliment o és una nova moda que ha sorgit i ja està? I d'avui la Fanny mos ho explicarà. Fanny, què tal?
Molt bé, bon dia a tots.
Tu ets de menjar, de posar en els teus plats xia, t'agrada? És una cosa que fas servir?
Jo la faig servir, però no d'una manera continuada. Hem de dir que la xia és una llavor comestible que ve d'una planta de la mateixa família que la menta. I sí que és cert que nosaltres l'hem descobert tard, perquè no està dit el que nosaltres contemplam com a dieta mediterrània, però sí que hem de dir que és un aliment o una llavor que és originària de Centroamèrica i que ja els maies i els azteques ja la consumien. El que sempre deim, no mos agrada xerrar de superaliments, perquè realment perquè li atribuïm propietats miraculoses, i això mai és així. Sempre deim que l'alimentació, perquè sigui correcta, ha de ser variada, equilibrada i moderada, però sí que és vera que té una densitat nutricional aquestes llavors que val la pena que avui de qualque manera repassem, i sobretot perquè ja t'he dit que tard, perquè l'origen és mil·lenari, però que han descobert tard i la veritat que pot ser un gran descobriment.
I sí que segurament s'ha parlat una mica de moda ara, perquè com que ho han descobert. Però clar, tot mos fa pensar, per què sempre xerram d'això, de superaliments? Sempre mos posam en el cap aquest concepte, com si pensàssim que prendre aquell aliment mos ha de salvar la vida.
I també te diré, perquè jo crec que són de les poques cultures que donam l'esquena a lo que és la nostra dieta. Quan la tenim reconeguda com a patrimoni de la humanitat, la dieta mediterrània, i nosaltres no, o sigui, està molt bé la globalització, està molt bé que la nostra dieta mediterrània se pugui enriquir amb productes nous que arriben, això està molt bé, però mai desplaçar el que és lo nostre, que nosaltres amb una facilitat brutal tenim aquest costum. Bé, a menjar xinès, és tot. A veure, menjar japonès és tot. Vull dir, sempre tenim tendència, ja no xerra d'alimentació basura, com pugui ser tot el que ve de Nord-Amèrica, però sí que està molt bé enriquir lo nostre, però mai desplaçar el que nosaltres ja tenim, que des del meu punt de vista és prou bo, no, més que bo. Per això és la millor del món.
Boníssim, tot el nostre.
Boníssim.
Quins beneficis o quins nutrients, per començar, diries que porten aquestes llavoretes?
Mira, aquestes llavoretes, que han de dir una cosa, no són acalòriques, perquè a vegades pensant que les llavors estan exentes de calories, i han de dir que no. Perquè vos faceu una idea, un 100 gram de chia mos aportaran unes 500 calories.
Carai, són moltes, eh?
Sí, quasi és un cacabet.
No hauríem de menjar mai 100 grams de chia en el dia, ara en parlarem, però el que se recomana serien 15 grams, que seria més o manco una curada sopera, i també xerrant que han d'anar amb bones, sobretot si gent que no està acostumada a d'una alimentació a nivell diari rica en fibra, però més o manco la dosis, que serien aquests 15 grams, mos aportarien unes 75 calories. Però no està exempta de calories, punt número 1. Hem de dir que és una bona font de proteïna vegetal, però no és una proteïna completa. Li falta un aminoàcid limitant o un aminoàcid essencial, igual que l'arròs, que seria la lisina. Per això, la combinació de la chia amb altres aliments, com pugui ser llet o pugui ser un iogurt, aquí, que són aliments que tenen proteïna completa, doncs seria una bona combinació. A més, ara parlarem que és molt important hidratar la chia abans de consumir-la, i si a més la mesclam amb aliments que tinguin aquest puntet aquós, com pugui ser un iogurt o la llet, que té una proporció d'aigua important, doncs seria lo correcte. Per tant, bona quantitat de proteïna, monanam a un 20%. Bona proporció de greixos i més saludables. Estem parlant de greixos omega-3 i monanam per 100 grams, un 30% de greixos. Per altra banda, és un producte ric en antioxidants. Té un antioxidant que és la quercetina, que comparteix amb la ceba, per exemple, que també l'inclou, que és un fluidificant de la sang. I hem de dir que aquests antioxidants aniran molt bé per prevenir malalties cardiovasculars i també per minimitzar un poquet la inflamació de l'organisme. A nivell mineral, també...
Mira, perdona, també super de moda, productes antiinflamatoris.
També, també,
oh, també.
És que si seguim l'alimentació...
Macrobiota, antiinflamatori...
Correcte.
I superaliments?
Pues, i tot el dia... no seria un superaliment, però sí que té una densitat important a nivell nutricional. Té un caràcter antiinflamatori per aquests antioxidants que mos aporta i també és molt ric en fibra. Tant la fibra insoluble, que mos ajudarà a millorar el trànsit intestinal, i també mos aportarà una gran quantitat de fibra soluble, que és aquesta que, quan nosaltres hidratant la xia, mos forma aquesta espècie de gel, i això té la capacitat pues, també de donar volum a la fenta i a deixar-mos un poquet plens. Per tant, quan volem, quedem-nos un poquet saciats, a mitjana hora baixa, si menjam un iogurt, afegir-hi una curadeta de xia prèviament hidratada seria un bon aliat per aquest assumpte.
No tenim en Xisco avui, Joana, però la pregunta era aquesta.
No,
que
no,
sí?
T'anava a dir que no hi ha dilluns que no parlem del tema de la femta.
Però
no?
És que hem de dir que mira que en parlem cada dilluns. És importantíssima, importantíssima. I encara hi ha gent que fa una alimentació deficitària en fibra. I tots és un nutrient que no té calories i és importantíssim per bon funcionament de l'organisme. A part, ja que xerram el que dèiem de microbiota intestinal, és una manera d'alimentar aquesta microbiota i això farà que el nostre sistema immunològic estigui en bones condicions i els efectes positius damunt la nostra salut són innumerables.
Per tant, millora la salut cardiovascular, té efectes anti...
Antienvelliment, evita l'estrès oxidatiu, ajudarà a desinflamar-nos.
I anar...
Exactament, damunt la salut digestiva també té un paper important. Damunt la salut òssia i muscular també, perquè hem de dir que té una bona riquesa a nivell mineral. Mos aportarà calci, mos aportarà ferro, magnesi, potassi, zinc... per tant, són minerals que estan involucrats en el que seria la bona salut òssia i muscular i també té una bona quantitat de potassi, amb la qual també mos ajudaria a regular els nivells de pressió arterial.
I un bon fil dental. Sí, perquè
també.
Això és vera, micones per tota sa boca. Sí, això s'ha de dir. I és vera, són tan petites...
A
que
s'enganxen.
Aquest crec-crec,
clar,
que sí.
I a més, que com que si els hidratam... És molt important dir això. Se xia, lo seu és hidratar-la amb aigua, que s'infli bé, i després mesclar-la, com han dit, amb un aliment que tingui un batut, un iogurt, un pot de llet. També se podria emplear a dins les cremes i sopes per donar-li un puntet d'espessor. Sobretot també persones que puguin tenir dificultat a l'hora de tragar, a tenir un poquet de disfàgia, que a vegades sí que s'ha de controlar la textura dels aliments.
Perquè si no està ben hidratada... no se dissol, o sigui, el punt és que no hauria de fer tant de renou a la boca, no? Hauria
de ser... I anant bones, perquè si gent un aliment se posa de moda i venga candidat, d'anar alerta.
I aquesta hidratació, de quant ha de ser? 15 minuts basta per hidratar...
Sí, però el seu és que el vespre anterior la deixis en remull, la deixes dins la gelera i després el següent... Exactament, l'emplees, perquè també hem de dir que la fibra és molt important per regular el trànsit intestinal. Però si nosaltres prenim xia, que té bastanta de fibra, hem de dir que més o manco, perquè 15 grans que vos comentava són uns 5 grans de fibra que té. Per tant, si nosaltres l'hidratam bé, nosaltres bevem aigua, no som sedentaris, tot el trànsit intestinal anirà molt ben regulat, però alerta en fer un consum molt alt de fibra, que no estigui aquesta fibra hidratada, perquè podríem provocar-nos un estranyiment i fer-nos l'efecte totalment contrari.
És que, al final, Fanny, convendràs en jo que, al final, se tracta de tot un equilibri, no? Perquè
la moderació. És que és molt important ser moderat, i moltes vegades mos xerren d'un aliment i tenim tendència a, vinga, com a locos, mos han dit que la xia és bona per tot el que van denomenar, però també han d'anar un poquet en compte, no mos podem tirar sempre de cap damunt tot.
I què ha fet, però, que se posi tant de moda? moda o que ha fet que tingui tant d'èxit ara mateix entre, sobretot no, aquí a Europa, perquè tu dius és un aliment que és mil·lenari, que ve de Mèxic, sí, de Guatemala,
efectivament.
Etcètera. Allà supos que ja ho coneixen
i
ja ho
tenien. És que hi ha fitxa, però consom. O sigui, els asteques i els maies l'empleaven i quan se va conquistar Amèrica per part dels espanyols, la xia va quedar bastant desplaçada. Se consumia moltíssim, juntament amb els fesols, amb el blat de les Índries, amb l'amarant, i va quedar desplaçada i se va començar a consumir Amèrica cereals que eren europeus. Uh-huh. Aquí què ha passat? En la cosa de dur productes que siguin nous, que puguin enriquir, doncs, repetir o desplaçar el que és la nostra alimentació, pues, per això la tenim incorporada. I, com tu saps, la novedat en aquesta vida, tot el que sigui nou, d'entrada crida l'atenció. És un bon producte? És un bon producte. És un superaliment? No. És un bon aliment? Sí. El podem incorporar dins la nostra dieta diària? Sí. Hem d'anar en compte? També. Ah? O sigui...
Feis cas a Nafani, per favor, que no hem de tenir...
I també, que estigui hidratada i fora presses, des de la nit abans, i així no heu de córrer perquè estigui en el seu punt. Fani,
sí.
Idò, visca la xia, l'incorporarà.
Visca la xia i visca tot, i visca la dieta mediterrània, per favor.
La nostra, exacte, nostra. Combinada i mar
aquesta
per substituir.
Aquesta sempre és la que hem de defensar en primer lloc.
Que tinguis molt bon dilluns i molt bona setmana.
Igualment per tots.
Pausa per publicitat, torna en tot una.
El dia amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és servei públic.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el aguacate maduro granel a 4,49 euros kilo. El estofado de ternera balear al corte a 14,75 euros el kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo. Y el jamón cocido de campo frío al corte a 14,89 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9 al dia, IB3 Ràdio.
Són les 10:51. Continuem aquí en directe a IB3 Ràdio, IB3 Televisió, el programa al dia i ben pendents del temps i de la meteorologia. Recordem que tenim el focus a Pitius, a Sant Concret, a Eivissa, on les pluges poden ser molt fortes de cara al capvespre. I ho fem amb una darrera hora i una darrera recomanació. Abans de les 12 es recomana recollir els fills dels centres escolars. Se suspèn també, Joana, el transport escolar.
Sí, perquè avui de matí dèiem que sí que se reprenia l'escola de manera normal i habitual, però l'AEMET ha avançat els avisos per pluges i tormentes previstos per avui. Atenció, perquè ha vist taronja a Eivissa i Formentera a partir de les dues, per tant, per això se demana, se recomana que es recolli a tots els fills i a totes les filles a partir de les 12 en els centres escolars. I avís groc també a Mallorca a partir d'aquesta mateixa hora, a partir de les dues. Així que des de l'1-2, des d'Emergències de les Balears, demanen molta de precaució en les properes hores perquè s'estima que hi pugui haver pluges intenses i molt persistents, com dèiem, sobretot a Pitiüses, però també aquí a Mallorca, Marta.
Fins a 50 litres per metre quadrat. Actualment la probabilitat de que se registrin aquestes precipitacions oscil·la entre el 40 i el 70%, amb un nivell de risc important. En principi l'alerta taronja acabarà a mitjanit, però s'avança, com explicaven a Joan, i se recomana recollir els fills abans de les 12 dels centres escolars. Se suspèn també el transport escolar. Estirem ben pendents al llarg d'aquesta hora que mos queda per davant del temps a Eivissa, però no volem acabar aquesta segona hora sense una notícia que el manco jo crec que mostrarà un somriure, no?, en un dia de per si complicat. Acabam amb rialles, i és per això que vos parlam del festival Fes Jaja d'enguany. Ja sabeu, el Festival d'Humor Compl Mallorca de rialles aquest mesos d'octubre i de novembre, amb més de 50 artistes nacionals i internacionals, un esdeveniment que desplega espectacles a Palma i a diferents municipis de l'illa i que avui han decidit que no mos ho volen perdre.
No mos ho volen perdre, perquè també aquest cap de setmana arriba una actuació esperadíssima per molta de gent, per fans i seguidors de David Fernández, que presenta l'espectacle No Estoy Bien. És divendres, dia 17 d'octubre, al Casal de Peguera, a Calvià. Molt segur que el recordeu per representar a Espanya al Festival d'Eurovisió, encarnat a Xiquili 4, però d'altres també l'haureu vist fent actuacions a Tocar a Més Suena darrerament, però també ha fet pel·lícules, sèries i altres programes de televisió, i avui el tenim aquí, en aquest programa. Bon dia, com estàs, David?
Bon dia, com estem?
Mos hagués encantat poder-te veure, però crec que tenim problemes tècnics i per això no ho podem fer, però bé, volem parlar d'aquest espectacle, bueno, d'aquest No Estoy Bien, un títol potent, si més no. En quin moment no estàs bé i que convertiràs en comèdia?
Pues, no, mira, jo vaig posar el nom d'aquest espectacle i sempre ho dic quan començo l'espectacle, dic, a veure, l'espectacle es diu No Estoy Bien. Vull dir que hi ha vegades que surt la gent, ai, pues no ha estado tan bien, o coño, ha avisado, saps? O sigui, és una miqueta per curar-me en salut, no? Però a part de la conya aquesta, doncs m'agrada molt explicar, li explico a la gent per què no estoy bien, i els hi pregunto, dic, és que vaig estar a Eurovisió amb una guitarra de juguet, llavors, clar, com ho tengo que estar bien, saps?
Que això marca.
I explico, doncs, tot. Una de les històries que explico és com vaig arribar a Eurovisió i com va passar tot. Que és la història que més m'agrada perquè els dic, això és un drama. I la gent ja riu. I jo els hi explico tal i com va passar tot a l'any 2008 i la gent riu. I no hi ha acudits. Vull dir,
és real, història verídica. I poca broma,
és
David, perquè, clar, tu ara ho deies, jo també, cercant de la meroteca, dic, quin any va ser que va anar en David a Eurovisió? Han passat 20 anys, quasi, o sigui, va ser l'any 2008, han passat moltíssims anys, però seguim recordant en Xiquili 4, seguim recordant aquella actuació amb les teves companyes, en Sílvia Abril, per exemple, que també ho va fer molt bé. Com durs espès, no?, de seguir sent una mica en Rodolfo?
Doncs mira, jo, pues fa uns anyets que giro amb aquest monòleg, no?, perquè he estat, bueno, he fet pocs bolos, no?, perquè he estat fent altres coses. Però quan vaig començar a fer el monòleg, la gent ja feia anys que em deia, hosti, tienes que explicar esto de Eurovisió i tal. I jo, però a qui li interessa això ja, si han passat 15 anys? I per la meva sorpresa és amb el que més es queda la gent. Sempre quan surto a l'espectacle em pregunta la gent, però de veritat que va ser així? I la gent se'n recorda. O sigui, de fet, el més normal és que pel carrer em diguin Xiqui, més que David, saps? O sigui que no sé per què, però la gent se'n recorda encara. Bueno, sí sé per què, clar, anava amb una ballarina que no feia més que caure, que era la Sílvia Abril, i amb una guitarra de joguet, doncs clar, això no s'oblida.
No, 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 no ho podrem oblidar mai, perquè va ser icònic, mític i inoblidable aquell moment de Xiquili 4. Però ara vens amb aquest monòleg, que seràs a Peguera aquest cap de setmana. Conta-nos una miqueta, no?, les bromes que fas, una miqueta que és allò que portes en aquest espectacle i, sobretot, que t'endús del públic, sobretot quan vens aquí a Mallorca. No sé si trobes que som un bon públic o no.
És molt bon públic. Jo he estat diverses vegades a Mallorca i sempre la gent ha rigut molt i s'ho ha passat molt bé. Jo crec que la primera vegada que vaig anar a Mallorca, em sembla que va ser amb l'Edu Soto, la Mònica Pérez i el Jordi Ríos, que fèiem una obra que es deia Comando a distància, el 2002, que eren gags. Bueno, era una obra de gags, però com en aquella època estàvem amb lo del l'Edu Soto, pues, amb l'Olivetti i els personatges aquells que feia TV3, i jo estava amb el Narcís Reyerta, el Gilipollas, que era l'altre personatge que feia. Veus com haig d'estar bé si vaig començar fent tele amb un personatge que es diu Gilipollas? Imagina't.
Sí, no, i que també ha sobreviscut, perquè tots el recordant també en aquest altre personatge. No sé si hi ha cap broma que hagi sobreviscut més enllà d'en Rodolfo, que hagi sobreviscut es part del temps, que encara la fas i que, tot i explicar-la mil vegades, segueix funcionant, perquè segueix connectant amb el públic.
Doncs mira, sí, hi ha una broma que faig des de fa molts anys. Començo l'espectacle així i la gent pica sempre. O sigui que...
Haurem de venir, no mos ho vol contar, haurem de venir per veure-la, ja ho sé, ja
clar,
ho sé.
Clar, l'heu de veure.
Val.
Veure, perquè sí. Si no, no sabreu... No ho puc explicar perquè és una sorpresa.
Clar, és que si no...
Que li dono
no ho vol avançar i ho respectar.
Sempre volem estirar i sempre volem, però... Clar, no.
Divendres, 17 d'octubre, al Casal de Peguera, a Calvià. Ha estat un plaer, el manco, tenir-te aquests moments i així la resta el divendres de 7. Moltíssimes gràcies de tot cor.
Moltes gràcies a vosaltres.
Igualment.
Que espero veure-vos al teatre.
Fins a la propera. Moltíssimes gràcies. Nosaltres acabam d'aquesta manera la segona hora de programa, ben pendents del temps, donem tota la informació a través dels nostres serveis informatius i nosaltres a la tercera hora a partir de les 11.